En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bon migdia, benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'En Profunditat, ja amb la temporada ben en marxa, en el programa habitual dels dijous al migdia de la sintonia de Ràdio Olot. Aquest programa que sempre ens agrada dir que parlem d'absolutament tothom. I personalment teníem una marca vermella al nostre calendari d'un tema del qual volíem parlar. És del dol i l'amor. Segurament molts de vosaltres, oients, heu passat un amor d'un familiar pròxim, ja sigui més aviat que tard, però és una situació que la vida, malauradament, ens hi trobem. Estem preparats per un amor d'un familiar proper? Aquesta és una gran pregunta i avui, precisament, en el motiu d'una presentació d'un llibre que es fa aquest vespre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot, es parla del dol. El llibre es diu Viure un dol conscient, el pròleg ha fet una veu d'aquesta casa històrica com és la de Gaspar Hernández i la seva autora la tenim a l'altra banda de la línia telefònica com és la Marta Casaramona. Marta, què tal? Benvinguda a l'En Profunditat. Gràcies, com estàs?
Moltes gràcies. Tot bé per aquí.
Molt bé. La Marta és, entre altres coses, ara en parlarem en profunditat, com diu el programa, instructora de mindfulness i meditació i també en el seu portal web ara posa autora, perquè ha editat un llibre, com hem explicat a l'inici, que es diu Viure un dol conscient, que presenta aquest vespre a la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot a partir de les 7 del vespre. Marta, una mica, anem per passos. Com es cuina aquest llibre, com neix la teva idea de publicar aquest llibre i després entrarem més ja en detalls del tema. Explica'ns una mica com es cuina aquest llibre que es titula Viure un dol conscient.
Doncs el llibre va sorgir arran de dues experiències personals molt, molt profundes de dol que vaig tenir l'any 2021 i la veritat és que no vaig pensar gaire, va sortir d'una forma molt espontània veient que realment era una experiència vital, dificilíssima i que jo em sentia afortunada de tenir totes les eines que havia integrat al llarg dels 19 anys que porto de trajectòria de creixement personal, no, de recursos de meditació, del meu interès per la psicologia, de manera que em va semblar que el millor que podia fer amb aquest horror, no, i amb tot aquest dolor era com transformar-lo i fer-ne alguna cosa que servís perquè algú estigués una mica millor en aquests processos.
Explica'ns una mica en detalls com va ser aquesta experiència teva personal, que dius que és el punt clau perquè aquest llibre ara sigui una realitat.
Bé, les meves experiències de dol van ser experiències complexes en el sentit que es tractava de persones joves i van ser dols sobtats i inesperats. Vaig perdre una de les meves millors amigues íntimes des dels 12 anys i vaig perdre la meva parella també. I aquests dols, que no són dols naturals per edat, que no ens hem pogut preparar, són dols més complexes, no? Igual que ho és la pèrdua d'un fill o d'un amic, són dols encara més difícils que quan perdem els avis, els pares, quan ja som grans. I per tant, en aquests dols ens hem de donar encara més amabilitat i hem de posar encara més recursos per poder acceptar i ajudar-nos a nosaltres mateixos a equilibrar-nos i a remuntar el procés.
Mm-hmm. Ara expliques, són dues pèrdues en el teu cas personal inesperades. Vàries coses a comentar-te. Tens un portal web on expliques molt bé d'on sorgeix aquest llibre i una mica la teva història. Jo m'he quedat amb algunes frases. La primera que m'agradaria comentar i que és clau i molta gent, segurament molts oients s'ho pregunten. Expliques que sé del cert que hi arribem poc preparats pel que fa a la mort. Clar, Marta, com definiries com una persona actualment hi arriba i si alhora hi ha una base, és a dir, ens eduquen per arribar preparats a la pèrdua d'un ésser estimat?
Jo crec que no. Jo crec que culturalment el tema de la mort segueix sent un tema molt tabú. Hi ha altres cultures, les orientals, per exemple, tenen molt més presents la idea de que a la vida tenim alegria i tenim patiment, i a la vida hi ha naixement i hi ha una mort, hi ha un cicle, que tots el transitem, que les persones que ens estimem el transiten. Hi ha una consciència molt més gran d'això. Crec que nosaltres culturalment estem en aquesta, en el positivisme, en el materialisme, en la joventut, en l'acció, en la vida, i realment no tenim ni gaire consciència de que això és un procés natural, que passa cada dia, i no només passa amb persones grans, com havíem dit, no? Sinó que realment cada dia hi ha criatures. Jo, la meva filla, personalment, li van diagnosticar una leucèmia de la que es va recuperar, i és una cosa que no t'has plantejat mai, no? Que el teu fill pugui emmalaltir, no? Però això passa, i hi ha criatures que les perdem, i hi ha persones joves que marxen, no?, abans d'hora. Llavors, crec que no en sabem gaire, no sabem acompanyar els dols, no tenim gaires eines emocionals per aprendre a sostenir les emocions, a integrar, ens costa saber com ens podem ajudar en aquest procés. I crec que és un tema molt, molt interessant, perquè tots hi passem al llarg de la vida moltes vegades.
Ara explicaves els teus casos personals. Clar, en el teu cas dius que a la societat és un tema tabú, que no hi ha aquesta educació que potser hauria d'haver-hi per arribar-hi una mica més preparats en aquestes situacions. Clar, com ho vas autogestionar, aquestes xocs a la teva vida, Marta, en el teu cas? Com et vas gestionar? Perquè ara ho expliques en un llibre, però clar, potser aquest llibre ara servirà d'ajuda per a molts, però per tu, en el teu moment, com vas gestionar aquestes pèrdues i aquestes situacions molt dolentes en la teva vida?
Clar, jo vaig tenir la sort que al portar, no? Jo vaig començar a meditar fa 19 anys i sempre he estat dins del meu camp d'interès, tota la part de psicologia i les eines del benestar, a més molt, molt científicament comprovades, llegeixo molt, treballo molt, treballo d'això, ara sóc instructora de mindfulness, malgrat que tinc formació en ciències polítiques, no?, i que també vaig exercir en el seu moment, però per mi el fet de tenir totes aquestes eines tan integrades va fer possible que sorgissin en el moment, espontàniament, i jo en aquell moment sapigués sentir les emocions des d'un centre, pogués escoltar-les, integrar-les, pogués començar a escriure per expressar-les, pogués deixar acompanyar, aprengués a demanar ajuda, embarqués petits objectius, tingués cura de totes les dimensions, no?, del cos, del cor, de la ment, i posés en pràctica tots els recursos que havia adquirit en aquests anys. Per tant, en el meu cas va ser fàcil, però sé que no tothom té aquestes eines a mà. Per tant, l'opció era fer una guia molt pràctica, no?, perquè està carregada d'àudios, d'exercicis, de recursos, de reflexions, de pràctiques que es poden fer una vegada i una altra, perquè també les altres persones poguessin trobar aquest punt d'equilibri i es poguessin ajudar a si mateixes.
Clar, en aquest llibre comentes, en el teu portal web, que es tracta d'un llibre ple de recursos i eines per transitar la pèrdua i alhora reconnectar amb la vida. Jo em quedo amb aquest concepte, Marta, reconnectar amb la vida. Després d'una pèrdua, evidentment ara ho comentaves, cada cas és un món, cada persona té els recursos que té, però també he llegit que suposo que cada cas també és especial, però la persona que se'n va, en molts casos sempre es diu allò, no?, que estaria orgullosa de veure'ns que som feliços, que hem tornat a gaudir de la vida. Aquest concepte de reconnectar amb la vida, Marta, és fàcil dir-ho, però alhora deu costar, no?, després de casos com aquest. No sé com ho pots explicar-ho.
Sí, crec que hi ha una part de nosaltres, no?, quan patim una pèrdua significativa, nosaltres, els que ens quedem aquí, també entrem durant un temps com en una zona de mort, no? Hi ha una part de nosaltres que se n'ha anat, hi ha una tristor, hi ha una pena, hi ha un desconsol, ens qüestionem el sentit de la vida, a vegades el futur, no? No ens ve gaire de gust sense aquesta persona estimada. Llavors passem un temps en una fase molt natural, perquè de fet el procés de dol ja és aquest procés d'adaptació i d'integració que té l'espècie humana davant d'una pèrdua. Però després, a poc a poc, podem anar mirant de reconnectar amb la vida que està aquí. I per això les eines del mindfulness són molt útils, perquè el dol ens porta molt sovint al passat, no?, amb aquesta melangia, aquest record, aquest reviure la pèrdua, o pot ser que si la ment se'n va al futur ens sentim molt angoixats, no?, i molt estressats i desolats davant la idea que no tornarem a estar mai més amb aquesta persona. Però nosaltres podem aprendre a estar en el moment present, a reconèixer la vida que està aquí, no?, fins i tot agraint el que encara tenim, fent-nos conscients dels nostres privilegis, educar la nostra ment per tornar a l'aquí i ara, i fent petits esforços, no?, per no perdre de vista la bellesa del món, o per crear o per establir noves fites, ens podem ajudar molt més i a connectar amb aquesta vida abans.
Has parlat del mindfulness, segurament potser a alguns oients els hi sona una mica estranya aquesta paraula. Marta, explica'ns una mica en què consisteix exactament i com arriba el teu interès cap a ell. Una mica ho has parlat, que tens una formació de ciències polítiques, però des de fa 19 anys que estàs en el camp de la meditació. Explica'ns una mica en què consisteix, una mica tu que ja portes molts anys en el camp.
Mira, el mindfulness el traduïm com atenció plena o consciència plena en català i són tècniques que venen derivades de la meditació budista però que han estat portades a un entorn secular i científic. De fet, es va crear com un protocol mèdic l'any 1979 a la Facultat de Medicina de la Universitat de Massachusetts per tractar l'ansietat, l'estrès i el dolor crònic. I des d'aleshores, en aquest ambient científic, no, amb aquells resultats mesurables, aquelles imatges que tenim, que a vegades veiem monjos budistes, no, amb aquells elèctrodes i totes aquelles imatges del cervell, de com es modifica, ha tingut, no, un estudi molt gran dels seus beneficis i ha pogut demostrar la seva utilitat per a la salut física, pel benestar emocional, pel benestar mental també. Per tant, són pràctiques d'entrenament de l'atenció, són meditacions, són pràctiques de consciència corporal, de moviment conscient, que ens volen ensenyar a viure millor.
Clar, és un camp que ho comentes, ja fa molts anys que hi treballes. Quin grau d'importància li dones a la meditació a la vida? Perquè estem parlant ara de l'amor i el dol, que és un procés pràcticament el més dolent, no, de la vida. Quin grau d'importància li dones, per exemple, a una persona que es pugui interessar o que fins i tot ho provi a introduir-se en el camp de la meditació per, sobretot, a banda, com comentàvem, reconnectar amb la vida, però, si no, de viure en general. Quin grau d'importància li dones, Marta?
Per mi té una importància molt alta i tota la recerca de les últimes dècades prova que és una eina fonamental pel benestar. Bàsicament, les persones tenim una ment que pot ser la nostra millor amiga o la nostra pitjor enemiga si està desregulada. Aquesta ment té de forma natural un biaix negatiu, s'enfoca en les coses negatives perquè el que vol és assegurar la nostra supervivència i resoldre amenaces. Per tant, de forma natural deixa de veure totes les coses bones que sí tenim, totes les coses que estan bé, i això ens genera molt de patiment. Podem reeducar la nostra ment, entrenar-la perquè els nostres pensaments no siguin tan descontrolats, tan negatius, tan intrusius. També serveix per poder gestionar les nostres emocions, que són molt intenses. Quan sentim, les emocions estan fetes també per la nostra supervivència, per fer-nos reaccionar ràpidament. Les tenim a la part més primitiva del cervell, a l'amígdala, i això fa que siguin difícils de regular, no? Que si hi hagi persones que sentin que les emocions les arrosseguen o se les emporten. Quan nosaltres podem observar les nostres emocions en meditació, reactivem la part més cognitiva del nostre cervell, el còrtex prefrontal, i estem en millor situació de donar una resposta conscient en comptes de reaccionar. I la meditació també ens convida a integrar el nostre cos, que és, no, té molta saviesa, és on experimentem tot el que pensem, tot el que vivim, tot el que sentim, i el mindfulness ens convida també a fer-lo servir per portar-hi la consciència, l'atenció, per integrar-lo. Per mi és una eina fonamental per viure millor, per viure més, per patir menys en els moments dolents i per gaudir més quan tenim bons moments, que en realitat és la major part del temps, només que no hi posem gaire atenció. És com el telenotícies, no?
Sí, sí,
total. El telenotícies del vespre, sí, tot sí. Sembla que estiguin males notícies. En canvi, en realitat passen moltes coses bones cada dia. I hi ha més gent bona que gent dolenta. Però, no? No el veus. I en la nostra vida passa exactament igual. El nostre cervell va buscant aquelles coses que no funcionen i deixa de banda tot el que sí tenim, i perdem aquesta visió objectiva, realista de la vida, que ens faria molt més feliços.
Sí, sí, és allò que dius, que quan estàs malament te n'adones d'allò bé que estàs, no? Normalment, és allò que quan et fa mal un peu, per exemple, o trenques algun os, te n'adones que després estàs molt bé, quan no et passen aquestes coses, i també és aquest grau d'importància en la vida.
Exacte, i aquest és un exemple supergràfic,
per exemple, sí.
Que has donat, que jo el faig servir també, no? Aquell dia que ens fa mal el queixal, aquell dia que ens fa mal el genoll, el tenim superpresent i estem tot el dia dient, no, quin mal que em fa, quin mal que em fa. Però els altres 364 dies, que no te'n feia, te n'has adonat? Ho has apreciat?
Sí, sí,
aquest és l'exemple perfecte, no? De com la nostra ment selecciona només les coses que no.
I Marta, també a banda d'aquesta teva formació, tu actualment imparteixes cursos tant a persones com a empreses. Explica'ns una mica la primera impressió d'aquestes persones, no?, que venen per primera vegada a un dels teus cursos.
Doncs jo diria que potser és de sorpresa de la senzillesa, no?, de que hi ha la possibilitat de viure d'una altra manera i que no és gens complicat, que simplement aconseguint la relaxació del cos, portant l'atenció en una cosa tan senzilla com la respiració, els sentits o els sons o les emocions, no?, podem aprendre realment a gestionar la nostra ment, les emocions, estar millor, entrenar la ment a veure aquestes coses més positives, a disfrutar més de la vida. I que són recursos que un cop els integres, no, els tens per tota la vida i és una pràctica que només vol uns minuts al dia, que la pots fer des de casa, que és gratuïta, per tant que hi ha poques excuses per no provar-ho i no fer-la.
Com recordem, pels oients, avui la Marta Casaramona presenta el seu llibre Viure un dol conscient, que a partir d'aquest vespre, a les 7, en concret, a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Per anar acabant, Marta, m'agradaria preguntar-te, perquè ho hem comentat, és un nom molt conegut a casa nostra, és el nom d'en Gaspar Hernández, i és l'autor del pròleg del teu llibre. Explica'ns una mica per què és tu la figura d'en Gaspar, i sobretot també suposo que contenta, no?, que també hagi set un dels participants del teu llibre, no?
Molt contenta i molt, molt agraïda. Jo vaig conèixer en Gaspar amb un dels seus retirs, el retir de l'art de viure, que ell va fent edicions aquí a Girona, i vam entrar en conversa i va sorgir el projecte del llibre, i la veritat és que li estic molt agraïda que s'hagi agafat el temps per llegir-lo i recomanar-lo. Després vaig poder anar també a l'Ofici de Viure a gravar un programa sobre el dol conscient, que està a internet per si algú li vol fer una ullada, i contenta de que aquest llibre estigui gairebé que és 100% fet a la Garrotxa, no?, entre el Gaspar Hernández i jo mateixa.
Per cert, ara per anar acabant, tu ets nascuda a Tarragona, però com arribes a la Garrotxa? Clar, és una gran pregunta. Tu ho defineixes com un paradís natural, estàs molt contenta d'estar aquí. Com hi arribes aquí, Marta?
Doncs mira, jo crec que va ser precisament una d'aquestes experiències de la infantesa vivint a Alemanya, que estàvem en una zona rural on realment vaig adquirir aquest gust pel verd i pel fred i per la natura, per la humitat, i això és el que de gran m'ha portat. Aquí a la Garrotxa ara ja hi porto 6 anys i la veritat és que per mi és un lloc ben ideal en el món on viure i on estar i on criar les meves filles.
Doncs així és, i ho compartim, aquesta opinió, com és el paradís de la Garrotxa, com el defineix la Marta Casaramona, que avui, recordem, presenta el seu llibre Viure un dol conscient, en pròleg de Gaspar Hernández, aquest vespre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda. Per tancar-ho, Marta, què els hi diries a aquells oients que encara dubten per llegir el teu llibre? Què els hi acabaries de dir perquè facin aquest pas i diguin: ostres, el llibre de la Marta és interessant i m'agradaria llegir-lo? Què els hi diries?
Bé, jo crec que les persones que estan amb un dol segur que hi trobaran eines noves, però no només elles. De fet, la vida patim pèrdues personals, però també patim un altre tipus de pèrdues, no? Quan se'ns trenca una parella, quan perdem una feina o un projecte personal important, quan potser perdem la salut temporalment, tot això són experiències difícils. I les eines que hi ha en el llibre estan pensades per ajudar-nos a integrar, a equilibrar-nos, a remuntar aquestes pèrdues i a treure el millor de nosaltres, no? Fins i tot veure com de l'adversitat en podem sortir enfortits i amb més coneixement i més saviesa. Per tant, jo els convido que vinguin aquest vespre a escoltar l'Anna Sánchez Ferrarons i a mi, estic segura que serà un moment molt agradable per compartir també entre tots.
Doncs així ho esperem. Marta Casaramona, instructora de Mindfulness i Meditació, i a Laura, autora d'aquest llibre, Viure un dol conscient, que, com hem explicat a l'enprofunditat d'aquest dijous, presenta aquest dijous al vespre a les 7 a la Biblioteca Marià Vayreda. Marta, a banda de la presentació del llibre, gràcies per explicar-nos el dol, l'amor, com l'has tractat, la teva experiència personal, que és d'allò més que impactant, i alhora esperar que en un futur aquest concepte, la mort i el dol, deixin de ser un tabú a la nostra societat. Gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Olot i molta sort en aquesta etapa com a autora, i tant de bo aquest llibre tingui un gran èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens hem parlat amb la Marta Casaramona, autora de Viure un dol conscient. Tant de bo, i ens a Ràdio Olot, la mort deixi de ser un tabú a la nostra societat i a les persones estiguem més preparades. Ja sabem que és un moment molt complicat, però tant de bo en un futur estiguem un xic més preparats per passar la pèrdua d'una persona que estimem i propera a la nostra vida. Gràcies un dia més per la confiança a l'antena de Ràdio Olot, i tornem dijous vinent amb noves històries aquí a l'En Profunditat. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.